Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Divendres 4 de novembre, a les portes d'aquest primer cap de setmana, d'aquest 11 mes de l'any. Programa ja 199, a punt per bufar les espelmes. Fini Lleó, bon dia.
Bon dia.
Les bufarem dilluns?
Si Déu vol.
Sí.
Sí. Lo que no sé és lo que haurà baix de les espelmes.
Lo que haurà baix de les espelmes.
Sí. Però espelmes n'hi haurà.
Pot haver de tot, eh?
Espelmes n'hi haurà.
Pot haver de tot. Però hem de posar 200, hem de posar números, com ho hem de fer això? Després ja farà la redacció, parlem de la logística.
Sí, sí,
ho aclarim després. Anem ja amb l'edició d'avui divendres. Un divendres, com sempre, posarem una mica de somriure al nostre programa. 50% molt d'entreteniment. I l'altre, que avui també porta temes força interessants per parlar, molt divulgatius i també preocupants per a moltes persones. Parlem del nou mínim de captures que viu el sector de l'encerclament del peix blau, un sector que està en crisi, que després de les bones perspectives que hi havia a l'estiu, doncs resulta que torna a estar en males condicions, davallada considerable de les captures i solucions que sembla que no arriben. En parlarem al nostre informatiu, on també parlarem de que demà ja se presentarà oficialment la goleta Imar Primer, que és aquesta goleta de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, que ha arribat ja al Port de la Cala, que per cert l'ha cedit Lluís Llach, i que demà l'encarregada de fer aquesta presentació, d'inaugurar-la, serà la consellera Meritxell Serret. Visita el municipi, per tant. Xarxes socials, Eva García ens acompanyarà. Tema de la setmana.
Tema de la setmana, quin ser, no el sé.
La cobra.
La cobra.
La cobra, eh? Això em sembla que tothom... Tothom ha parlat de la cobra, eh? La famosa cobra.
S'ha fet popular.
Massa i tot,
diria. Hi ha imatges.
Massa i tot, eh?
No, trobes que és una mica perquè mentre parlem de la cobra no parlem del nou govern.
Això deien, eh? En fi, també parlarem del discurs de Gabriel Rufián, que també deien, parlem del discurs de Rufián i no parlem de la investidura en si. En fi, govern, per tant, també de l'estat espanyol, que ja està en funcionament, ha de fer presa de contacte, també entenc, a partir de dilluns. El temps de l'entrevista avui ens acompanyarà el doctor Manuel Madueño, del CAP de l'Ametlla de Mar, per parlar de la campanya de vacunació de la grip. Encara que amb aquest sol que tenim avui, les temperatures que segueixen estan als 20 graus.
Per a demà ha donat canvis de valent. Aigua, que més que aigua que tindrem vent i baixar de temperatures. Així que estigui preparat.
Caldrà abrigar-se força. Doncs en parlarem d'aquesta campanya i també d'altres projectes que tenen engegats des del CAP de l'Ametlla de Mar amb el doctor Madueño. I ja vam avançar-ho ahir, que parlarem d'una cosa que jo no sé per què parlem ara, dels calçots.
No és temporada.
És Víctor, eh? És Víctor.
Sí, però clar, s'han de plantar i s'han de cuidar per a poder-los menjar a l'hora, no?
Sí.
Pues, toca parlar de calçots.
Tot i això, no em digues que no, que una bona rostideta al tros de calçots i de car i tot això, apeteix sempre.
Sempre. Ja
a l'estiu no, però ara...
També. Bueno. Quedes més per a sopar, però també.
A sopar, però per a dir... No sé,
el problema és del que és rus. El problema el tinc que es fica a rostir la car, los altres per mitjar-ne cap.
Cap problema. Doncs bé, avui parlarem sobre això, sobre els calçots amb Víctor Nòria. Són els continguts que avui us plantegem al nostre Sempre amb tu. L'últim abans d'arribar al 200, l'últim també d'aquesta setmana. Som-hi, com sempre, comencem repassant tota l'actualitat de l'Ametlla de Mar a les notícies de la Cala Ràdio.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres 4 de novembre. Nou mínim de captures de peix blau en un sector en crisi.
Reclamen ajudes econòmiques immediates i urgents per poder sobreviure i lamenten que si no arriben al sector de l'encerclament desapareixerà. La goleta Imar Primer arriba al Port de la Cala.
Aquest dissabte a la tarda es farà l'acte de presentació del nou vaixell de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera amb la presència de la consellera Meritxell Serret. Territori clarifica que els trens que s'aturaran a Viladecans per facilitar l'accés al nou centre comercial són de l'R2.
Trens Dignes considerava un despropòsit que els trens de l'R16 paressin al nou outlet de Viladecans. L'atur registrat puja de 1.848 persones a l'octubre a Tarragona i se situa en 54.493 desocupats.
En termes anuals, el nombre d'aturats s'ha reduït en 6.996 persones, un 11,38% menys. I el gran recapte d'aliments marca com a repte mantenir la implicació de voluntaris i donacions.
Sota el lema Necessitem la teva màgia, el Banc d'Aliments ha presentat la 8a edició del recapte que es farà els dies 25 i 26 de novembre a tot Catalunya.
Aquests són els titulars d'avui divendres 4 de novembre a les notícies de la Cala Ràdio.
Representava que la cosa anava una miqueta millor i des que es veia un símptoma de millora a la perspectiva que ha hagut del mes d'octubre i tal com se presenta ara al final de campanya, pues, això tornarà a ser un desastre.
Ho diu Miquel Brull, patró major de la confraria de pescadors Sant Pere, que veu de primera mà la situació que pateix el sector del peix blau de l'Ametlla de Mar i de la costa tarragonina. Després que recuperés lleugerament la captura de sardina i seitó, en què tant pescadors com armadors esperonaven que es mantingués, al final de temporada es presenta un desastre. Un augment de les captures, però, que no va correspondre amb el preu de les espècies, perquè, segons diuen, s'han arribat a pagar a 30 cèntims el quilo, que no són res.
La nova davallada des del mes de setembre a les captures ha fet saltar de nou les alarmes dins del sector, que comença a veure encara més complicada la continuïtat. Els mariners estan pescant avui dia poc més d'un centenar de caixes en una jornada quan, per anar bé la cosa, n'hauríem de recollir com a mínim unes 3.000, explica Brull. A més, afegeix que si no s'actua en aquesta línia, els resultats de l'estudi biològic que ha de determinar les causes de la desaparició del peix blau arribarà quan el sector estigui totalment desmantellat. Per als pescadors, la situació és totalment insostenible, tenint en compte que ja acumulen 5 anys de reducció de les captures. El sector es lamenta novament d'aquesta situació i reclama a les administracions, Generalitat i Govern espanyol, que els ofereixin urgentment ajudes econòmiques per poder sobreviure. No hem de deixar mai de reclamar el que demanàvem, perquè, tot i tindre una petita millora, tot seguia estant bastant malament, recorda Brull, que es lamenta que les ofertes d'ajudes econòmiques que han rebut són ridícules. L'escoltem.
Nosaltres no hem deixat mai de reclamar el que reclamàvem, perquè encara que es vegi una miqueta de millora, vol dir la cosa continuava sent molt malament, però, clar, ara no ens trobarem igual que l'any passat, en un any, pues, el que era horrorós. I, clar, estem reclamant el que fa és que reclamem, no? De moment, el tema de les ajudes, ja ens van dir que era molt difícil i que era molt complicat donar ajudes. Tot això es va demanar l'any passat i fa 2 anys també es va demanar. Aguant s'ha tornat a reclamar, però de tot això no hi ha res. De tot això no hi ha res. Els ajuts que ens va oferir la Generalitat, no el seu govern, sinó el passat, que eren ridículs en el sentit que era com un préstamo. A veure si no podem pagar el que tenim, com hem de fer un préstamo. Ho hem comentat, però el que ens diu el departament és que, pues, bueno, que el tema econòmic, pues, és molt, molt complicat de solucionar.
El patró major de la confraria Calera comenta que, tot i les insistències, ningú ens ha aportat cap solució. Al sector li queden poc menys de 2 mesos de sortir a la mar i després iniciaran el període d'aturada biològica durant 2 mesos. Els armadors, per cert, també reclamen cobrar els ajuts pendents d'altres anys i esperen que puguin tornar a treballar el pròxim any. I, finalment, el nou vaixell de pràctiques de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, la goleta Imar Primer, ja està amarrat al port de l'Ametlla de Mar després que aquesta setmana s'enllestissin els treballs de pintura exterior. Amb 24 metres d'eslora, 6 metres de mànega, 2 pals i motoritzada amb un motor dièsel, aquesta goleta és una reivindicació de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera que permet fer un salt de qualitat en la formació nàutica després que el centre disposi d'un simulador de navegació i pròximament ho farà amb un de màquines. Aquest dissabte a la tarda, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, serà l'encarregada d'encapçalar la inauguració oficial d'aquest vaixell, que ha estat cedit per Lluís Llach, actualment diputat de Junts pel Sí, al Parlament de Catalunya. Ho explica Miguel Sainz de Aja, director de l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya.
La goleta Aymar primer se trasladó la setmana passada des del port de Sant Carles de la Ràpita, que teníem, allà estava en Varadero en reparació, i ara la tenim aquí al Varadero de la Mella per terminar de fer unes petites retoques de pintura i tal, i ara a les 12 del migdia d'avui divendres se botarà l'aigua i demà tindrem una inauguració oficial. Tenim l'honor de comptar con la consellera Meritxell Serret, que ja en su dia inauguró el simulador de navegació i bueno, pues también obviamente el alcalde, del que estem molt agraïts també que venga a fer el acte, i altres autoritats. Esto se farà demà dissabte a les 4:30 de la tarda i bueno, és un punto y aparte y seguir las dos cosas en la historia de la escuela, porque este equipament pues nos hará ser una de las escuelas capdelanteras de tot l'estat a nivell d'equipament, tant de tallers com simuladors i el vaixell Aymar, que se une al Cap de Creus, que conjuntament pues, farà una flota de dos vaixells, que una escola pues, és algo important.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aclarit que els trens que s'aturaran a Viladecans per donar serveis als usuaris del nou centre comercial Outlet durant els caps de setmana són els de la línia R2 Sud, aquella que uneix Sant Vicenç de Calders amb Barcelona per Vilanova i la Geltrú. Segons fonts del Departament, es tracta de trens que actualment no tenen parada en aquest municipi del Baix Llobregat i que han de donar cobertura a les hores de més afluència. Des de Territori han descartat que s'hagi plantejat fer aturar Viladecans als trens de l'R16 que uneix la línia Terres de l'Ebre amb la capital catalana.
Tot després que la plataforma Trens Dignes carregués durament contra la proposta perquè els trens de la línia R16 parin a Viladecans els caps de setmana per facilitar anar de compres al nou centre comercial de Style Outlets. En un comunicat, la plataforma explicava ahir dijous que ens sembla una decisió injusta, desafortunada i un despropòsit. És com donar una puntada de peu al vesper. Trens Dignes suposa una mesura que posa un transport públic al servei d'un negoci privat i que hagués empitjorat el temps de recorregut dels trens de l'R16 a la vegada que exposaven que la mesura no s'hauria pogut prendre en el marc de la reclamada Autoritat Territorial de Mobilitat. El conseller Josep Rull va insistir aquest dimecres des de Valls que la prioritat està fixada en la millora del temps del trajecte dels convois que circulen entre el sud del país i l'àrea metropolitana i en cap cas els vol empitjorar.
I el nombre de persones registrades a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya aquest mes d'octubre a les comarques de Tarragona s'ha situat en 54.493 persones, segons les dades publicades ahir dijous pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Això representa que l'atur registrat ha augmentat en 1.848 persones a l'octubre, l'equivalent a un increment del 3,51% després de l'augment de la desocupació que també es va produir al setembre, segons les dades del mateix ministeri. En termes anuals, s'ha reduït en 6.996 aturats durant l'octubre, l'equivalent a un descens de l'11,38% en relació amb el mateix mes de l'any passat. A Catalunya, el nombre de desocupats s'ha situat en 458.406 persones, el que representa un augment de 7.325 aturats a l'octubre, un 1,62% més després de l'augment de la desocupació que també es va produir el passat mes de setembre.
Sota lema, necessitem la teva màgia al Banc d'Aliments de les Terres de l'Ebre i totes les entitats que hi col·laboren han presentat la 8a edició del Gran Recapte d'Aliments que es farà els pròxims 25 i 26 de novembre a tot Catalunya. L'organització es proposa mantenir i millorar les xifres de voluntaris i de quilos d'aliments registrats en anteriors edicions. En el conjunt del país, l'any 2015 es van recollir 4,5 milions de quilos en una edició que va comptar amb més de 25.000 voluntaris. Les xifres a les Terres de l'Ebre van ser de 1.100 voluntaris i 80.000 quilos, la major part dels quals van sortir de Tortosa amb més de 550 voluntaris i 40.000 quilos de menjar. Necessitem la teva màgia, però la recollida d'aliments no és cap truc. Expliquen des del Banc d'Aliments per recordar que els quilos de menjar recollits són fruits de la generositat de milers de persones i de la col·laboració de particulars, empreses i entitats. Som conscients que el gran recapte ja no és una novetat, però hem d'intentar no caure en la rutina i ser conscients que continua havent-hi gent que té problemes per accedir a productes de primera necessitat. L'organització demana a la ciutadania que prioritzi la llet, l'oli, les conserves i el llegum cuit entre les seves donacions. La delegació del Banc d'Aliments a les Terres de l'Ebre va repartir l'any passat més de 850.000 quilos d'aliment, uns 80 quilos per persona necessitada. La campanya comunicativa d'enguany està protagonitzada pel popular MacPop.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Sembla, doncs, com ens comentava la nostra companya a l'inici del programa, que hi haurà canvi de temps. Sabrem el que ens diu ara la Carme Farrell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia, Carme.
Bon dia. El divendres se desperta amb un ambient una miqueta més suau, però excepte cap a la zona interior on tenim alguns bancs de boira que s'espera que es vagin trencant, sobretot a partir de migdia. Aquí l'ambient es mantindrà més fred, a la resta tindrem temperatures més suaus, però una miqueta més baixes que les que vam tenir ahir, ja que avui han d'arribar aquests núvols alts i mitjans que deixaran el cel més tapat. De cara als propers dies s'esperen canvis, especialment demà amb aquestes pluges i de cara a diumenge amb vent i baixada de temperatures. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon cap de setmana, per dir bon, perquè si ens plou doncs ens haurem de quedar a casa o utilitzar un bon paraigües. De fet, ja és hora també que caigui una mica d'aigua al nostre municipi, si el vent ho permet. 21,1 graus ara mateix en una jornada de divendres assolellada a la Milla de Mar i amb una humitat una miqueta alta, al 68%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest divendres a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I el cap de setmana el recull informatiu dissabte i diumenge a les 12 del migdia i les 8 del vespre. I ens podeu seguir també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter. I és moment una setmana més de saber què és el que ha passat a les xarxes socials, a les nostres xarxes socials, amb l'Eva García. Eva, molt bon dia.
Molt bon dia.
Una setmana que jo diria que és quasi monotema.
Sí, no? Tothom parla del mateix, de l'OTA.
Ja, no sé què ha passat, hi ha hagut com un lapsus aquesta setmana, i no només a les xarxes socials, també als mitjans de comunicació, però tots, ràdios, televisions, premsa escrita, mitjans digitals, a tot arreu, sí. I a la societat en general també, s'ha parlat de la cobra.
Ah, sí.
O de la no cobra.
Vaiga, no ho sabrem, no, el que ha passat realment. La imatge pareix que sí que ho sigui, però ells se neguen contínuament de que ho sigui.
De seguida parlem d'això, que segur que ja n'heu parlat vosaltres, i també de l'altra cara de la moneda, amb la investidura de Mariano Rajoy com a president. Aquest dijous doncs, ja es coneixíem les carteres dels ministres, però sens dubte, si al debat d'investidura hi va haver alguna cosa
a destacar,
mogudeta, va ser la intervenció del diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián. De seguida, sabem tot el que ha passat aquesta setmana a les xarxes socials amb l'Eva García.
Vinga, va, anem per feina. Anem a repassar tot el que ha estat aquesta setmana viral a les xarxes socials, però jo crec que, com dèiem, que només hi ha un tema, que és aquesta cobra de Bisbal a Chenoa. Va passar al concert de Operación Triunfo, el reencuentro, passat dilluns a la nit a Barcelona, i era possiblement, Eva, l'actuació esperada, eh?
Sí, era l'actuació més esperada per tots els fans de Totea. I, bueno, no ha deixat indiferent a ningú, realment.
No ha deixat pas indiferent a ningú aquesta actuació. Pues ara ens inventarem musicalment amb Escondidos, eh? Ho hem de fer. Què va passar? Aquesta és la versió de la primera... De la primera Operación Triunfo, de l'OT1, quan la van gravant en disc. Què va passar? Va passar que... després de cantar això... Tu no me cal que em besis, eh? Eva, estem los dos una mica encara amb la grip. Què passa? Que Bisbal li va dir... Siempre te he tenido mucho cariño, te lo tengo y te lo tendré. Que lo sepa todo el mundo. Frase tendra.
Molt tendra.
Amb una Chenoa que ja la vam veure durant tot el concert, molt topeta, molt sensible. Una Chenoa... No sé si és per tot el que ambientava, eh?
Sí, o per tot el que comporta,
que
no?
Que comporta. Clar, això li va dir justament abans de la última frase de la cançó, que la gent sabrà, que és Mientras hacemos el amor. Què passa? Que entre que li va dir la frase i que van cantar la cançó, es van abraçar. I què va passar en aquesta abraçada? Doncs que aquí és on sembla que arriba la cobra.
Sí, bueno...
Tu què trobes? Tu què trobes?
Home, en principi sí que ho pareix, no? Però, clar, que també jo he vist una altra imatge des d'un altre punt de vista i no ho pareix.
Clar, perquè al mateix moment del concert, que hem de dir que va ser trending topic, però...
Total.
Perdó, amb quatre hashtags, no un, eh? Amb quatre hashtags diferents, el tema és que, hi havia una bogeria, no?, de comentaris de... Heu vist la cobra? Heu vist la cobra? Clar, era l'angle que veiem amb la retransmissió que va fer en directe Televisió Espanyola i, en canvi, amb una visió posterior, que ja sabeu com va arribar també aquesta visió posterior, qui va ser qui va gravar això, es veu que no, que ella li ha, com li toca la cara, sembla, diuen, que li limpiava pintallavis de la cara perquè s'havien fet un petó a la galta quan estaven abraçats.
Suposo que devia ser això, perquè jo trobo que això ho devien tindre parlat, no? En un,
clar,
no sé, els
ensaios
o alguna
cosa. S'ha de tenir parlat, m'imagino. Què passa? Doncs que si les brases, les flames ja estaven enceses, doncs veure una fotografia de la Chenoa amb l'actual parella de David Bisbal, la Rosana Zanetti, ja acabava de despertar els ànims. Per què? Doncs perquè feia veure que hi havia, doncs, una bona relació, almenys cordial, entre elles, que es coneixien que s'havien trobat, no?
Suposo que és el que toca, no? No sé, de totes maneres, jo trobo a la Chenoa més toveta que a Bisbal, elementalment. És ella qui van deixar. I pobra, pues, trobo que també ha hagut ser un... No un trauma, però...
Realment, a veure, també és cert que és una cançó que els ha de recordar molts moments dels que van viure plegats a l'Acadèmia d'Operación Triunfo i que al final també va ser com la seua cançoneta d'amor en la seua relació de 2 anys.
Clar. El seu moment.
Correcte. I ja diuen que hi ha amors que no s'obliden mai, eh?
Pot ser.
Bueno, en fi, que la cobra no n'ha parlat només la gent en general, Chenoa i Bisbal i molts dels seus companys, també n'ha parlat polítics com Íñigo Errejón, que aprofitava per a parlar del tema enviant atacs al nou president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i també al PSOE, però en fi, un tema que en fi, que donarà, bueno, ha donat per a parlar molt aquesta setmana. No sé si ho recordarem o no, tot veurem què passa ara, a partir d'ara, amb les vides dels dos cantants.
Que tornaran a la seva vida normal i a poc també passarà.
Ja està, no? Escolta. Vale, ja està, amb això ja tenim prou de música. Anem a parlar, ara que he tret el tema, de la investidura de Mariano Rajoy, perquè... dissabte al Congrés dels Diputats, el passat dissabte, el portaveu adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, va fer un discurs que si tenien 5 minuts en va fer 3, perquè els altres dos van ser de abucheos. Un discurs en què, en línies generals, els hi va dir als socialistes traïdors.
Home, sí, és lògic i normal, es va quedar a gust. Que, no sé, no sé què dir, és el que toca, no?
Bé, clar, això depèn de cada partit polític agafar la seva opinió, també, clar, exacte. Però, sens dubte, doncs, va sonar, ha sigut un discurs que possiblement s'hagi parlat més del discurs que no pas de la investidura en si, és a dir, del per què, no?, d'aquesta abstenció del Partit Socialista o de la gran majoria dels diputats del Partit Socialista en abstenció, i realment doncs es va parlar més del discurs del diputat català.
Sí,
pues, que va deixar bastants titulars interessants, va deixar bastantes coses interessants,
Sí, ell pues parla del que, clar, pues del que socialistes com el seu avi o la seva mare pues haguessin pensat al PSOE facilitar la investidura del PP. Clar, suposo que des d'un punt de vista del PSOE, si anaven a unes terceres eleccions, penso que ja, o sigui, ja baixaven de votants totalment.
Correcte.
Llavors suposo que no els ha donat, no els hi ha quedat altra opció que facilita aquesta candidatura, que, clar, que per part de la gent socialista pues és greu.
Correcte. Bé, en fi, ja tenim un president i ja haurem de veure què és el que va passant. De moment, ja entrarem al detall, però alguns dels nous ministres estan amb cartes en les quals tenen comptes pendents, entre els quals una catalana que deu, segons apunten alguns mitjans de comunicació, 2 milions d'euros a Hisenda. Déu-n'hi-do.
Sí, no li fan res.
Per a donar exemple, al final. Escolteu, qui al final sembla que ha dit que sí és Bob Dylan.
Sí, ens ha tingut així una miqueta nascos.
Amb Bilo, no? Sí. Perquè, si recordeu, parlàvem amb Dami Lleó de que li havien donat el premi i que trucaven al telèfon.
I no contestava. No contestava. I finalment ha dit que l'havien deixat sense paraules. Mai millor dit aquesta frase, no? Sense paraules, que va tardar 4 dies en contestar. 4 dies o més en contestar la... Bueno...
Sí.
A la trucada de l'Acadèmia Sueca per el Nobel.
Massa dies, no trobo jo.
Jo trobo que sí.
En fi...
No deu estar connectat a les xarxes socials.
No, deu tindre bastanta feina, em sembla a mi. Doncs bé, Premi Nobel de Literatura, per tant, i per ell d'un honor rebre aquest guardó al cantant Bob Dylan. Anava a posar música, dic, però ja hem posat prou amb Escondidos, ja avui anem servits de música a les xarxes socials, trobo?
Sí, sí, avui ja n'hi ha prou.
Anem a parlar del WhatsApp, perquè a tu segur que t'ha arribat, i crec que a tots els nostres oients amb WhatsApp els hi ha arribat, i si no, és que l'utilitzeu molt poc, una imatge misteriosa.
Del negre de WhatsApp.
Del negre del WhatsApp, molt bé, perfecte. Doncs bé, aquesta aplicació mòbil, aquesta xarxa de missatgeria instantània vol acabar amb aquestes imatges trampa, és a dir, amb la imatge aquella que tu veus, per exemple...
Qualsevol imatge, i quan apretes et
una
surt...
foto del poble, i obris i et surt
el negre del WhatsApp.
El negre del WhatsApp per dalt i per baix. Per això, aquesta aplicació de WhatsApp doncs ha començat a acabar amb la compatibilitat d'aplicacions que permeten fer aquests trucs amb facilitat, de tal forma que tu, quan passis la fotografia, fas la fotografia, la passes al WhatsApp, et detecti el requadret que tu tens petit abans d'ampliar la fotografia, que no hi ha més foto dalt i baix. Unes imatges que se diuen fakes, i que, doncs, bueno, WhatsApp vol acabar. No sé, és com... Per què?
No sé, però la veritat és que va arribar un moment que totes les imatges que obries del WhatsApp et sortia el negre, Ara ja fa dies que no. No sé si és que ja ho han començat a aplicar, però fa dies que
també
no.
També pot ser, perquè ha passat de moda. No arriben una mica tard, pot ser, també, no?
Sí, sí, trobo que ja ho arriben tard o ja han començat a posar...
Ordre,
una de dos.
Molt bé. Per tant, ja ho sabeu, Si comenceu a rebre menys negres del WhatsApp, pot ser dues coses. Una, que hagi passat de moda, una mica sí, i l'altra és que WhatsApp ha posat madura a que desaparegui.
Ja podem obrir les imatges tranquil·lament.
Tranquil·la, bueno, sí, les podem obrir també tranquil·lament, que ja no crec que a ningú li agafarà per sorpresa. Escolteu, si recordeu, vam parlar de que arribarien nous emoticons, nous emojis als nostres telèfons mòbils. I definitivament aquest novembre estem d'estrena, arriba la paella.
Sí, la paella. A mi encara no m'ha arribat. Diu que arribarà aquest novembre. De totes maneres, no m'agrada gens la paella que arribarà al Samsung.
Perquè què? Perquè què passa? Doncs que cada telèfon mòbil té una mica d'adaptació al seu emoticó, no? Al seu emoji. I hi ha l'original, podríem dir, després hi ha la que té Twitter, la que té Google, la que té Microsoft, la que té Apple i la que té Samsung. Almenys això a traces generals, a línies generals. I la de Samsung és...
Oh, és una cassola.
Després de la de Microsoft...
És una cassola que no sabem què hi ha aquí.
No,
si
saben ni, no saben ni el que és.
No, la de Microsoft i la de Samsung són les pitjors. Les d'Apple i tot.
No saben. La d'Apple és possiblement la més ben aconseguida perquè porta fins i tot dos musclets, una gambeta, almejetes, cloïses pel voltant. Vull dir, aquesta l'ha aconseguit bastant bé. La de Google no està tampoc pas malament, però...
Twitter porta un tros de pollastre, però bueno,
sí,
i la forma de paella.
I porta garrofó, això valencià tan típic que posen a la paella. Han posat paella valenciana, però bé, almenys ja tens la forma de la paella, que ja és, ja és un gran què.
Però la de Microsoft i la de Samsung la pitjor de totes, perquè no, realment no pareix una paella ni...
T'hauràs de canviar de companyia de mòbil.
Sí, jo que sóc pro Samsung i em tocarà canviar-me a Apple, al final. Entre el Samsung 7 i entre l'emoticono de la paella...
No n'accepten ni una, eh? No, sembla que aquests darrers dies...
Estan perdent puntuació.
Estan perdent fulla. I escolteu, ara que parlem de xarxes, parlem de Twitter, perquè ha tancat Vine, o Vine, o no sé com pronunciar-ho. La veritat és que... Mos passa això, eh? Que aquí diem les paraules les diem d'una forma, a la nostra
manera,
quan després a la roda del món se diu d'una altra. I parlo en centres comercials, parlo amb marques de cotxes, parlo amb... mil històries.
Bueno, sol passar, i aquí està la diversitat, no? Que poguéssim dir-ho
com
vulguem.
Ho hem dit a la vegada, mira.
Sí, ha quedat bonic i tot, no?
Vine, com li vulguem dir, aquesta aplicació podríem dir que estava integrada dins de Twitter, en la qual, doncs, nosaltres podíem fer vídeos molt, molt curtets, com si fossin GIFs, però que s'anaven repetint una vegada darrere l'altra. I la característica és que, evidentment, tenien so i tenien bona qualitat. Tal forma que, per exemple, això ens va regalar Vines, que eren molt, molt, molt vistos, com, per exemple, el de Mariano Rajoy, los españoles son muy españoles y mucho españoles, per exemple, va ser un dels més destacats en la seva història. Què farà Twitter? Doncs bé, després de que arrossegui moltes pèrdues en aquesta xarxa, deixarà tot el que hi ha, però no permetrà actualitzar-ho.
Sí, de moment...
I Déu-n'hi-do.
Sí, de moment no ho actualitzarà. Diu que encara els usuaris es podran descarregar els seus propis vídeos que han anat penjant, però bueno, suposo que durant el temps ja ho aniran suprimint o ho aniran traient.
Llàstima, per tant, que desaparegui també el Vine. A més, diuen que volen fer retallades de personal.
Sí, no sé, m'ha sorprès, no? Perquè si un Twitter diu que un 9% vol retallar la plantilla, pues no ho entenc. Se suposa que són empreses que funcionen bé.
Decisions empresarials, al final, escolteu. Sí. En fi, són els temes que avui hem volgut parlar a les nostres xarxes socials. La setmana vinent tornarà a ser aquí l'Eva García. Enviem un petonet a Dami Lleó, que està...
Està? A l'altra punta. Deixem-ho estar, on?
I quan torni ja mos explicarà què tal l'experiència. Eva García, com sempre, moltes gràcies. Molt bon cap de setmana.
Igualment.
Tens la maquinària a punt per a la campanya de l'oliva? Vine a Ferreteria Rebull. Tenim tot el que necessites. Màquines de plegar, vibradors, borrasses i dipòsits d'oli. Més de 1.000 metres quadrats dedicats a la ferreteria industrial. Materials de construcció, tancament de finques, pintures i maquinària Honda i Estil. Ens trobaràs al polígon industrial Pla de Solans al Perelló, al costat de la rotonda de la Nacional 340. I també estem a l'Ampolla, a l'Avinguda Barceloneta, número 1. El nostre telèfon és el 977 49 07 15. I visita'ns també a la nostra web, rebullserveis.com. Ferreteria Rebull, garantia de qualitat.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I anem ja a la segona part del Sempre amb tu d'aquest divendres. Divendres que volem dedicar al Centre d'Atenció Primària de la Milla de Mar, al CAP. Per què? Doncs perquè estem ja en aquest mes de novembre, estem ja amb aquest canvi de temps del que sembla, molt més tard de l'habitual, en plena tardor, i ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip. Avui volem parlar sobre aquesta qüestió, però també de totes les tasques, totes les accions que estan realitzant des del CAP de la Milla de Mar. Per això ens acompanya el doctor Manuel Madueño. Doctor Madueño, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
¿Has notado el fred y el cap por eso o no?
Bueno, de momento parece que no estamos en una primavera casi incipiente, pero bueno, ya veremos la semana que viene cómo estamos.
Una etapa de l'any una mica estranya, sens dubte, i on jo tinc una mica de constipat, podríem dir, després ja em farà la prescripció mèdica, però igualment estem encara en un temps en què veiem la gent a la platja, en què veiem la gent encara amb màniga curta. Aquesta darrera setmana la jaqueta ja l'hem tret de casa. I això coincidís precisament amb que des del passat 24 d'octubre doncs ja s'ha iniciat la campanya de vacunació de la grip, un clàssic, sens dubte, i que s'adreça doncs, a força població calera, doctor.
Pues sí, la verdad es que desde el día 24 de octubre hemos empezado la campaña de la gripe. Esta campaña finalizará a mediados de diciembre y prácticamente a nivel de nuestra población como tal están llamados aproximadamente unas 2.700 personas, ¿no?, que son mayores de 60 años y que realmente 2.715 concretamente y que, bueno, pues que a esta altura se puede decir pues que llevamos muy poquitas vacunas, ¿no?, porque llevamos aproximadamente unas 105 vacunas puestas y que esperemos que, bueno, pues que la gente se conciencie un poquito y que realmente aumentemos el nivel de vacunación, que siempre nos quedamos un poquito cortos.
Uh-huh. Perquè quina és la importància d'aquesta vacunació relativa amb la grip? Per què és important vacunar-se contra la grip?
Bueno, la grip és una afectació, ¿no?, de vírica y que realmente pues que en un momento dado pueden aquellas personas pues que tengan un cierto grado, por lo menos un cierto riesgo, le puede producir verdaderos problemas, ¿no? Prácticamente son cepas en las cuales ya están atenuadas como tal, que sabemos que los virus son elementos en los cuales mutan enseguida, pero por lo menos el cuerpo puede, por lo menos llegado el momento de tener una verdadera gripe, por lo menos puede atenuar mucho los síntomas.
Uh-huh. I quina és la població que està cridada a aquesta participació? Aquestes 2.700 i escaig persones de la Milla de Mar cridades a aquesta campanya de vacunació, a qui s'adreça exactament?
Bueno, pues la población, como te he dicho, son a partir de los 60 años, ¿no? Sí que es cierto que hay personal de riesgo, por ejemplo, todo lo que son profesores, todo lo que son personal sanitario, asistencial, pues colectivos en sí, ¿no? Pues policías y demás, también están llamados Pero la población, como te he dicho anteriormente, de a partir de los 60 años, que son exactamente los 2.715 personas, son los que por edad, por franja de edad, les corresponde, aparte de personas que en un momento dado puedan tener otras patologías, siendo mucho más jóvenes, y que intentemos, pues eso, evitar que una simple gripe le pueda complicar su proceso.
Entenc també que, per exemple, cuidadors de gent gran o persones que estan en contacte doncs, amb aquest grup de risc, contacte molt directe, també estaria recomanat que es vacunessin.
Pues sí, la verdad es que sí.
Una campanya que estarà oberta fins al 16 de desembre, per tant, encara un mes llarg per poder-se vacunar. I el cert és que amb dades a la mà, poc més de 100 persones ens deia a hores d'ara, i amb dues setmanes realitzades, hem de dir que hem tingut un pont pel mig i que el temps que ens acompanya no crida precisament a pensar en la grip, però si mirem, fem una xifra reflexiva de cara al 2015, la Milla de Mar es queda potser en conjunt de les Terres de l'Ebre al darrere de tot, es queda a la cua de les Terres de l'Ebre.
Pues sí, la verdad es que nosotros estamos en estos momentos respecto al 2015, dato del 2015, dentro de lo que es el territorio en sí, son un 43,11%, lo que la gente que se llegó a vacunar, somos los últimos, ¿no? Pero si lo miramos respecto a nivel de Cataluña, en sí, bueno, pues Cataluña se quedó en su conjunto en un 41,3%, ¿no? Y lo que sería todo lo que es Terres de l'Ebre como tal estaría en un 49,35%. Esto quiere decir de que estos valores realmente hay que tomarlos porque son datos de X. Nosotros no sabemos si colectivos como son empresariales a través de las mutuas de accidentes o los servicios de prevención de las empresas vacunan estos colectivos y por eso luego nosotros no conocemos estas vacunaciones y no podemos registrar realmente si están vacunados o no, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estamos en un 43,11% respecto a un 49,35% del territorio y se puede decir que podemos mejorar el nivel de vacunación porque en definitiva también estamos haciendo prevención.
Hauríem d'arribar més en aquesta xifra del 50% almenys.
Por lo menos.
Per lo menys hauríem d'arribar, clar, per fer un 50%, que serien 1.300 persones, una cosa pareguda, d'aquestes 2.700 que estan cridades en aquesta campanya de vacunació. Per poder-ho fer, aquesta vacunació, cal demanar, ara entenc, a l'infermer de referència de cadascun dels pacients.
Sí, la visita és exactament la misma, és a dir, una persona puede entrar por internet, ya hay una agenda específica de vacunas de la grip, o dirigirse directamente, pedir cita por teléfono, o dirigirse directamente al CAP y cada enfermera, por el cupo que toca, pues ya le entrará en la agenda de vacunación y prácticamente, bueno, pues lo cierto es que es como todos los años en sí, ¿no? Pero no tiene que haber ni listas de espera ni tiene que haber grandes problemas en ese sentido.
Uh-huh. Doncs, per tant, aquest grup important que té aquesta campanya de vacunació, de la campanya de la grip fins al 16 de desembre, veurem si podem obtindre millors xifres i realment també ens protegim, ens prevenim de tenir aquesta grip, que de moment no veiem, però que sí que és cert que si arriba un fred intens, que almenys si tenim molta calor també vol dir que l'altre extrem pot ser tenir molt fred d'aquí uns mesos o d'aquí unes setmanes, pot arribar també aquestes grips. Doctor, ja que el tenim avui aquí, volem aprofundir en algunes altres qüestions de les que estan treballant actualment al CAP de l'Ametlla de Mar. Sabem que ja ha finalitzat la campanya de cribratge de colon, ja s'han totes les mostres preses, tots els resultats analitzats, queda una reunió pendent per poder contrastar totes les dades en global dels resultats al municipi, també entenc en conjunt de les Terres de l'Ebre amb la FUNCA, el responsable de fer aquesta campanya, i el cert és que, per tant, d'aquí unes setmanes coneixerem els resultats definitius i sabrem, en aquest sentit, quin impacte té problemes o malalties o patologies en l'àmbit del colon al nostre municipi, però entenc que també a perspectives, la sensació, suposo que la gent en aquest sentit sí que s'hi volca, no?, amb aquesta campanya.
Bueno, pues sí, la verdad es que es una campanya que siempre lo hemos repetido, ¿no? Es que es una campanya que podamos prevenir y salvar una vida ya está justificadísimo todo. Lo cierto es que nosotros estamos convocados a una reunión precisamente a final de este mes con el fin de evaluar todos los datos que han habido desde el ámbito territorial a nivel de Terres de l'Ebre, como luego CAP por CAP, ¿no? Municipio por municipio. En este sentido, sí que es cierto que ya hay una serie de usuarios que han recibido una carta de la FUNCA, en la cual ha salido algún pequeño problema, pero que realmente pueden ser incluso falsos positivos, y se les ha remitido una carta que se dirijan precisamente a nuestro centro para poder realizar una nueva colonoscopia a principio de año. Pero esto es una carta que se ha dirigido, yo tengo los registros, claro, porque me llegan de la FUNCA, de los nombres y apellidos de las personas, en las cuales ya ellos directamente se han dirigido. Y lo cierto es que, bueno, los datos ya reales, totales, como tal, no podemos decir si hemos tenido uno, dos, cinco, hasta final de mes.
Per tant, doncs, esperarem també aquestes xifres. Entenc que és una campanya que seguirà amb el pas del temps, és a dir, és una d'aquelles accions que es continua en cronologia, per tant, que es van repetint periòdicament, i que suposo que en els pròxims mesos també es tornarà a engegar una altra campanya, perquè és una campanya que es dirigeix a partir dels 50 anys d'edat i que això és correlatiu, no? Que hi ha més població.
Jo crec que és una excel·lente campanya i que, per tant, sempre que se nos invita a participar en ella no tenemos que tener excusa para no hacerlo.
Doctor Madueño, hi ha marxa també un altre projecte al Centre d'Atenció Primària de la Milla de Mar, un projecte, a més, que està englobat a les Terres de l'Ebre sobre la fibromialgia, una patologia, una malaltia que afecta, sens dubte, moltíssimes persones i que, entre cometes, dolor crònic, per tant, qüestions que moltes persones pateixen i que professionals del CAP de la Milla de Mar s'han estat formant, han rebut una formació específica per també poder atendre o poder complementar l'atenció que realitzen els metges de capçalera a les persones amb fibromialgia. Per tant, diguem-ne, millorar també l'atenció a aquests pacients que porten, diguem-ne, una motxilla damunt, desgraciadament, cada dia.
Sí, lo cierto es que la fibromialgia ha sido una enfermedad en la cual desde hace años prácticamente no se tenía como tal, ¿no? Incluso no estaba reconocida ni siquiera a efectos de ICAM o a efectos de invalideces y demás, no se reconocía. Es una enfermedad en la cual su tratamiento tiene que ser multidisciplinar, en la cual intervienen pues desde psicólogos, médicos de atención primaria, intervienen pues reumatólogos en sí, internista básicamente. Y bueno, pues lo cierto es que desde el propio territorio, desde la propia Dirección de Atención Primaria, pues se creó una unidad específica de síndrome de sensibilización también, que está ubicada a nivel del CAP Baix Ebre, y a más se ha llevado a cabo en todos los CAP un equipo referente que es el que se está formando en fibromialgia. En este caso, en nuestro caso concreto, es el doctor Albert Gómez, la enfermera es la María Fibla, y son las personas a las cuales su formación serán los que llevarán a cabo pues una tarea de apoyo a todos los médicos de atención primaria de la zona de influencia nuestra en el tema de no solamente de la fatiga crónica, sino incluso de la sensibilización, ¿no? Puede haber personas que a lo mejor pues tengan un problema, pues que cuando inhalan cualquier cosa o cuando realmente está en contacto con cualquier producto químico y demás, pues se encuentran mal, se encuentran con que tienen problemas de fatiga crónica, que tienen problemas incluso miofasciales en sí, musculares y demás, pues esto también lo acapararía. Lo cierto es que ellos llevarán su propia dinámica de trabajo, harán en su momento, cuando esté establecido también quién será la rotación de la psicóloga, la rotación de la reumatóloga en sí, pues ver cómo y de qué manera quieren caminar este proyecto, pero nosotros estamos ilusionados con que en el año venidero podamos tirar adelante este equipo de fibromialgia en nuestro centro.
Per tant, també un apunt molt important de cara a aquest col·lectiu, que entenc que és una afectació que aquí al municipi la veiem representada amb una part petita però important, però clar, quan veiem casos i ho veiem a nivell global, alerta moltíssim tot aquest tema, com afecta a la població en conjunt.
Bueno, pues sí, porque realmente puede afectar a todas las edades, ¿no? Sobre todo a la edad de la madurez como tal. Y no deja de ser una enfermedad que afecta realmente la actividad del día a día de estas personas que realmente son jóvenes y que en un momento dado se encuentran con que están imposibilitadas o tienen un dolor continuo y que no hay forma de controlarlo. Por lo tanto, les tenemos que intentar dar ese apoyo.
Projectes com veuen, amb aquest tema de la campanya de cribratge de colon, amb el tema del projecte sobre la fibromialgia, però també n'hi ha més, i intentarem repassar-los també. Estan treballant en recuperar el grup de tabac, campanyes de prevenció en tabac i sobretot molta gent que diu ara sí toca deixar de fumar. Això és un recurrent també, perquè el sentim a parlar moltes vegades, l'escoltem moltes vegades, gent que diu vull deixar de fumar. Costa, doctor.
Bueno, todas las adicciones cuestan dejarlas, ¿no? Eso es algo que es inherente a la persona como tal. Hay personas que son muy decididas, dicen a partir de mañana no fumo, bueno, y lo dejan, ¿no? Pero hay personas que necesitan más apoyo. Y el apoyo muchas veces, pues los médicos de cabecera, pues no podemos darlos tampoco, porque la consulta es la que es, nuestros tiempos son los que son, y hemos de dedicar por lo menos unas horas a intentar, pues eso, paliar este tipo de adicción, ¿no? El tabaco realmente sabemos cuáles son las consecuencias del tabaco, no solamente a nivel físico, sino a nivel neurológico, a nivel de dependencia como tal, ¿no? Y sabemos pues que el tabaco produce muchísimas consecuencias. Y entendemos pues que es una patología en la cual, o una adicción, perdón, más que una patología, es una adicción, la patología sería secundaria a la ingesta, pero es una adicción en la cual nosotros ya trabajamos en su momento, en este caso lo lideró la doctora Nadal con el equipo de tabaco, en el cual participamos en un grupo que era el Passion Expert. Intentar dar apoyo desde la perspectiva de los que han dejado de fumar a personas que realmente quieren dejarlo. Y por lo tanto estamos valorando otra vez ponerlo en marcha porque realmente entendemos que hay personas que quieren ese apoyo, que realmente también es cierto que todos estos medicamentos, estos parches y demás tienen su coste y no todo el mundo puede asumir también este coste.
Per tant, una campanya que també es posarà en marxa. A veure si aconseguim que hi hagi gent que deixi de fumar. Suposo també és un repte, no?, que es marquen.
Bueno, yo creo que en la vida todos son retos, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene la ilusión.
A vegades hem de cuidar-nos millor la salut, podríem dir.
Bueno, la salut, la verdad es que cada uno yo creo que tiene que ser responsable de la suya. Y por lo tanto es algo que tenemos que poner en valor.
I cal tindre-ho sempre en present. Doctor, ja que estem quasi bé a la recta final de l'entrevista i no volem deixar passar un àmbit també important, un àmbit com són els serveis socials, perquè ens comentava abans d'iniciar l'entrevista, volen estrenyar esforços entre el CAP, entre el Centre d'Atenció Primària i entre les regidories de Benestar Social i també de Sanitat de l'Ajuntament, crear més unió per crear al final accions conjuntes tant en l'àmbit clínic, en l'àmbit de la salut, com també en l'àmbit social. Com es planteja això tot plegat?
Bueno, a ver, nosotros hemos de intentar ser coherentes, ¿no?, con las líneas en sí del plan de salud, ¿no? El plan de salud, sabéis que este año, bueno, es el plan de salud que caducó el último, es 16-20, y realmente es cierto pues que la situación en la que estamos pues conlleva con que tengamos que realizar acciones no solamente desde el punto de vista clínico, porque nosotros nos podemos encontrar en la consulta personas que vienen con una cierta demanda, una cierta somatización de síntomas, cuando realmente hay un problema social detrás, ¿no? En este caso, nosotros, como un servicio esencial y como una parte de la sociedad donde realmente podemos detectar este tipo de problema, también a veces desde servicios sociales se detectan otros que nosotros somos desconocedores. Por lo tanto, entendemos que una de las dinámicas que tenemos que emprender, pero de una forma, porque dada la coyuntura actual, pues hay gente que lo está pasando muy mal, es precisamente participar con servicios sociales, con el fin de mantener reuniones conjuntas, acciones conjuntas, con el fin de intentar dar eso, el apoyo que podamos, o por lo menos intentar buscar los medios o poner a disposición los medios que tengamos para paliar por lo menos esta necesidad, identificar estos casos.
Un objetivo también entenc, crucial, no només en la campanya de cura, també previndre, també actuar en aquells col·lectius més necessaris, en aquells segments de la població que més ho necessiten.
Evidentemente, no solamente son personas que hayan perdido el trabajo, también hay personas que están muy solas, hay personas también ancianas, hay personas las cuales necesitan una visión no solamente clínica, porque muchas veces hay personas en las cuales hablando con ellas ves cómo reactivan su capacidad intelectual y cómo aumenta su propio ego, sino que hay siempre una problemática social detrás, pues de eso, de soledad y demás, y que realmente podríamos hacer muchas cosas conjuntas.
Doncs amb aquest missatge, amb aquest titular ens hi quedem, doctor Manuel Madueño del Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest divendres al Sempre amb tu, fer-te una mica de repàs de tota aquesta campanya de la grip, per tant, crida perquè la població de risc del nostre municipi es vacuni, també per haver-nos repassat aquests altres projectes engegats des del CAP de l'Ametlla de Mar. Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
I els divendres, a la part final del Sempre amb tu, fem el vermut. Amb qui? Doncs amb Víctor Noria. Víctor, bon dia.
Molt bon dia, Fini.
Benvingut aquí al Sempre amb tu, benvingut al nostre vermut. I què ens proposes avui per fer el vermut?
Avui, com estem fent cicle català, doncs avui comencem amb els calçots o ceballots.
Però s'ha aviat encara pels calçots.
Sí, home, però ja s'han plantat i vaig anar l'altre dia a veure allí un puesto de planter i vaig veure allí que hi havia calçots i dic, això per quan? Diu, pues per d'aquí 4 o 5 mesos. Dic, ah, pues mira, pues parlarem i així la gent que es vulgui plantar-los pues encara té temps per a plantar calçots.
Els calçots. Avui, el nostre vermut. Si voleu menjar calçots, encara hi sou a temps per a plantar-los, no, Víctor? Bon dia.
Sí, bueno, sí. Pues ara me diran, no, o sea, això se plantava al setembre. Bueno, pues ja han fet un poquet tard. Pues ja han fet un poquet tard, però sí. Bé. Sí, encara es poden plantar.
Les calçotades són per Candelera, més o menys, no?
Sí.
Entre gener, febrer, març.
Sí, febrer, març. No?
Bueno, què són los calçots o ceballots?
Bueno, los calçots o ceballots són una varietat de cebes tendres. Cebes poc bulboses i més suaus que les altres, m'entens? I les agafen ja tendretes per a en aquesta... Per
són més xocotetes, també,
no? Són més xocotetes, sí. L'origen del calçot hi ha diverses versions, però la més coneguda és la que s'atribueix a un tal Xat de Benaiges, un camperol que va viure a Valls a la fi del segle XIX. I se veu que pues, aquest home va agafar i se li van caure a la flama pues, diverses diferents cebes tendres i pues, va veure que el gust no era dolent i per Valls pues, va ser pues, com la crema catalana, venga!
Perquè els calçots venen de Valls.
Sí. Sí, això sí, això està, però més que segur. O sigui, el centre d'on va néixer és Valls.
Uh-huh. I d'on ve el nom de calçot?
Ojo, eh?
Perquè ceba, ceballot, pues sí, d'una sí. Manera de ceba, que potser si sembla més a un allporro, diria jo, que no passa a una
correcte,
ceba, no?
Correcte,
pel
sí.
Pel tipus així més esbel.
Sí, doncs eh? Pues el calçot...
La ceba és més grassoneta, eh?
Com...
La ceba és més grassoneta,
sí, és més, sí.
El calçot és més
estilitzat, sí. És més així.
Més elegant.
Ojo que vinc, sí. Sí.
Vinga.
A veure, el nom de calçot prové de la manera com es planta, val? Que està mig colgat a la terra. I això es coneix com a calçar.
Quan tu plantes algo i deixes mig fora i mig dins, és que ho has calçat.
No, però el que passa és això, és, ho fan tipus... Tu saps els espàrrecs estos blancs que surten? Mm. Que pues, això els van... O sigui, mentre van creixent els espàrrecs, els van calçant, els van anant tapant perquè no es que... No, perquè si no aquests espàrrecs serien verds. I perquè no siguin verds... Pues,
que no toqui
van,
la llum del sol.
Sí, els van calçant o els van tapant amb terra. Doncs jo entenc que el calçot se li fa una cosa així mentre va creixent, va creixent el van tapant per a que sigui calçant i per a que sigui blanc i de calçar pues, surt el nom de calçot.
Vale. Que és una expressió de calçar a l'hora de tapar que nosaltres potser aquí no l'utilitzem, no?
No, aquí no utilitzem res de calçar ni res, aquí pues, tapem.
Tapem, perquè això també s'ha fet durant un temps a les oliveres, als olivers
sí?
També se'ls ha tapat la soca.
Ah... Pues, això no sé per què es fa, perquè després els olivers no es fiquen en romesco ni res, ni...
Bueno, però no surten, no sortien tant de bors i dient que anava més bé. Ara no sé si...
Ah, sí, els xupons aquells que diuen, no?, que surten a la soca.
Els bors, sí.
Sí.
Que...
Doncs... I, bueno, i què més, què més? A veure, les propietats alimentàries. Doncs, pues, bueno, la propietat alimentària de la ceba, del calçot, és igual que el de la ceba. O sigui, té moltes vitamines i minerals i ja està. Però, a veure, tu del calçot què t'agrada més?
Jo, la salsa.
Ah, clar.
No? Per què te'n rius?
Pues per això, perquè a mi calçot sol...
Bueno, i la carn, i la llaminissa...
Claro, però tu calçot te l'has menjat sense... Com se diu? Sense la salsa?
La salseta, no.
No, a què no? Sense el romesco no te la...
No, perquè quan fas curt
comences allí a rascar... Al principi dius, no, la salsa aquesta no s'apega al calçot, però al final sí que la fas apegar. No sé com ho fas, però al final se't rebossa tot d'aquella salsa que, mira, se m'està fent la boca aigua.
Que s'ha de fer una bona salsa, també tot ha d'estar rostidet, l'all, la tomaca...
Correcte. Bueno, el calçot. Calçot.
Parlem de calçots.
El calçot. El calçot sabeu que té diverses fases, val?
Tu estaves parlant de les propietats, no? I dies que tenia vitamines i minerals. Però jo he buscat i li he trobat també propietats diurètiques, digestives i afrodisiàques.
Sí.
Per què?
I també n'he dit algunes, però són molt flatulentes també les...
Sí. Per això serà l'afrodisíac, perquè diràs que una cosa en l'altra no llega gaire.
No, és que a més, després d'una calçotada, tu sol pots tindre relacions amb una altra persona que hagi anat a aquella mateixa calçotada. Perquè si tu te presentes amb una altra persona i li comences a dir, hola, com estàs? I la tires cap atràs de la pudor seva que fas.
I la flatulència.
I la flatulència també. Allí, vinga.
Com ho fem?
Com ho fem? Tu has dit que és afrodisíac.
Sí.
Però l'afrodisíac, que és la flatulència o la...
No. Jo no he dit que era fra... De la fra...
No, si no ben enric, no, si és veritat.
Propietats tonificants, diurètiques.
Sí, diurètiques sí.
I afrodisíaques.
Diurètiques sí. Diurètiques és tu quan menges ceba, igual que amb les espàrrecs, vas molt bé.
Bueno, i també una propietat que no hem comentat, té un contingut interessant en compostos anticancerosos.
Sí. Sí. Això és, però si mengem les coses naturals, quasi totes les coses naturals són bones contra això, bueno. No?
Ara hem anat a comprar els calçots. Bé. Els hem plantat.
Sí.
Els hem collit.
No, encara no. No. Perquè, a veure, té diferents fases, això del conreu del calçot. Primer, s'ha de fer la llavor, val? Tu plantes una ceba normal i després te surten uns llucs o bulbos, i tu agafes aquests bulbos o llucs i els talles. Fas algunes... Depèn, no?
Segons si fos per amanir.
Sí, bueno, no.
Si fos la ceba per amanir una miqueta més gruixuda.
Més grossa, no? Fas tres o quatre... No. Fas tres o quatre talls al bulbo este, que és una ceba, ni més ni menys, i després aquests bulbos els plantes. I d'aquests bulbos te'n poden sortir entre quatre o cinc per bulbo de calçot. I després, és que és molt...
Sí.
Té molt de treball. I després tu, quan ja tens aquests tres o quatre... com si diu, calçots d'aquell bulbo, després els tens que separar i els tens que plantar unitàriament i allí sí que els tens que començar a calçar. Catacrac, catacrac, catacrac.
Bueno, jo aniré al viver, compraré planter i ja m'estaran a cada un els plantaré.
Bé. Bueno, si ho
vols
fer així...
Hi ha un dia a la setmana, hi ha un temps per a plantar-los o és igual? Perquè, per exemple, els alls hi ha dies que no els pots plantar, segons la lluna.
Tu has mirat alguna cosa d'això?
No, jo t'ho pregunto, no? Jo sé que els alls hi ha dies que els plantes i diu que quan te'n vas, miren a l'amo, que surten, segons la lluna que hi ha.
Ah, sí?
Sí.
Ostres,
amb això... la ceba no passa.
No, amb la ceba no. Mira, aquí la història és que per plantar els bulbos, tens que, segons el que fiqui aquí a la Wikipedia, ho tens que fer a setembre.
Vale.
Val? O sigui que ja fem tard.
Bueno, però pel temps...
Pel temps també és veritat. Sí, i bueno, i després ja aquí, el que t'he dit de separar los calçots del lluc i tot això, pues això ja tindria que ser a partir de desembre, una cosa així. I, a veure, t'ho dic per estimació.
Ja tenim los calçots i els anem a recollir.
A recollir.
Correcte. Com los podem agafar? Los hem de tallar, els hem d'estirar?
No, s'estiren. S'estiren. S'estiren i s'agarren.
Com estira seves, allò sí, que ens sí, va
sí, estira, estira seva. Estira seva. Ahí està. I després... Ara se m'ha anat alçant al cel. No sé què t'anava a dir. I... Ah, sí. Tu com fas la calçotada? Com els cous?
Com los rostos?
Sí.
Si són pocs, damunt de les graelles grans. I les vegades que han fet molta gent, hi ha homes molt generosos, i van passant un filferro entre calçot i calçot i calçot, i fan així com si fos una faldeta, saps, de hawaiana?
Sí.
I em passen un munt.
Molt bé.
I després hi agafen... i posen una, no una graella, pues uns ferros,
sí,
un somier, fem amb los sarments de vinya, lo foca al mig del tros, no?
Molt bé.
I després fiquen los calçots.
Correcte.
Però, doncs... I així després, volta, home i home, volta.
Volta, vinga, volta. Oi, oi, que ha caigut tot, oi.
I després el paper diari per allí
a publicar-los. Correcte, per acabar de coure. Doncs...
No, no es fa així.
Sí. La primera opció que m'has dit de la graella... Jo sempre ho he fet així, amb la graella. Però a la Wikipedia diuen que no, que lo de debò, a Valls, se fa amb un filferro passat per la sema. Sí.
Saps la volta, és xap, de primera, sí.
Clar,
si no, doncs, fiques a la graella i voltes la graella.
Sí,
i
sí, que pesa
si,
molt.
Si ets pocs,
sí,
no? Sí. Però si és molta colla, doncs pues no.
Pues mira, jo la pròxima vegada que em conviden, perquè com jo no tinc tros, me tindrà que convidar per fer una calçotada, ho intentaré fer així, amb filferro.
Però no cal anar al tros.
Ah, no?
No. Oh. Van a rostir-los i després te'ls minges a la platja.
Ah, també. També, però a mi m'agrada quedar-me allí, impregnar-me de l'olor, i després arribes a casa i fas buf... No et sentes l'olor fins que arribes a casa.
Si arribes a casa. I quan te dutxes, que comença a sortir olor de fum.
Mare, això sí que és bé.
A l'hora de pelar-los.
Sí.
Ens hem de comprar un babero? O ens hem de fer un babero de paper?
Jo sóc anti això. Sí. O sigui, ja que vas... Una calçotada és per a xalar. O sigui, sí, i jo, personalment, jo vaig... I si em taco, em taco. I ja està.
Te prens un jersey,
sí,
de canvi.
Un jersey, o... sí.
Ja. Perquè l'altre dia parlem del porró, però també encertar el calçot, sense que et caigui una mica de salsa per damunt.
Correcte.
És ben difícil, eh?
Hi ha gent que té... Ja, la fesomia seva ja és bona per a menjar calçots. O sigui, hi ha gent que té el maxil·lar inferior més desplaçat cap a fora, i després no té que mirar cap a dalt, sinó que ja te va mirant a tu i et fa... que es menja el calçot. I va parlant. Però hi ha molta gent que no, que té que pujar cap a dalt. Jo la primera vegada salsa l'ull. El primer calçot va ser, pof, automa, aquí lo tienes.
Però esta moda dels calçots també podem dir que, tot i que parles que és molt antiga,
sí,
cap aquí baix ha arribat més tard.
Ha arribat molt més tard, sí. És que va hi haver una penya, de ara no et sé dir el nom de la penya perquè se m'ha apagat el mòbil, que li agradava molt fer calçotades i ho vas portar. O sigui, per exemple, jo què sé com es diu la penya, l'agrupació.
Sí.
I després, pues, per exemple, anaven a Montroig. Pues anaven a Montroig i dient, mira, que sabem fer una cosa que no sé... I bum, i ho fiquen allí i pues, bueno, la gent quedava...
I també ho va ficar molt de moda els autocars de jubilats a la calçota de Valls.
Correcte. Ah,
també s'ha ficat molt de moda amb les calçotades dels autocars.
Sí, sí. És que, a més, abans solament es feia allí a Valls i era així. Sí, sí.
Ara, una bona calçotada, com diem, ben acompanyada de botifarres, llangonissa i car.
Home, diu, aquí a la Wikipedia diuen que amb botifarra amb seques, però jo no n'he menjat mai, jo, de calçotada i després botifarra amb seques.
No. Botifarra, nosaltres li diem a la botifarra.
A la negra.
A la baldana,
a la
sí.
Negra.
A la baldana, que diu una tortosa. I la llangonissa i la car rostideta de corder.
Corderet bo. Sí.
I un porronet, sapigué bé,
també,
és dels dies que va haver el porronet
este
que parlàvem l'altre dia.
Aquí és quan lo porró surt
de gala. És lo rei de la taula.
Sí, senyor.
Passa, llimpia mans. I aquí té que haver un moment que a les mans dels calçots, entre mascarades que les tens i la salsa, ja se te queda lo porró pegat
sí,
a la mà.
Sí, se queda, se queda.
No?
I aquí se li queda, aquí se li queda, aquí l'agafa. Fini. Què? Ja estem, no? O
alguna pugna és pel que fa el calçot.
Pues això, que és flatulent. Ja no sé què dir-te més, Fini. Tu m'has de dir alguna cosa més?
No, ets tu qui m'expliques del calçot.
pues això. I espera, calla, que m'ha tornat... No, no, està mort este mòbil. Pues ja no sé dir res més, Fini. Jo és que quan se m'embalo mòbil, ja no sé què.
El calçot, la proposta d'avui, el nostre vermut. Anem a veure si en trobem 4 o 5, Víctor, i ni que siguin al forn.
Sí,
anem a fer una...
al forn també diuen que queden bé.
Estan bons, sí, una petita calçotada. Moltes gràcies,
moltes
fins divendres
gràcies.
Que ve.
Que vagi bé.
Déu-n'hi-do, Víctor, que perdut ets. En fi, és igual. Anem a fer un calçot, no te'n vagis gaire de l'estudi. Fini, anem a repassar ràpidament l'agenda del cap de setmana. Activitats esportives al 100%, partits de futbol en aquesta agenda de cap de setmana.
100% partits de futbol a la Cala. Demà dissabte, matiner el primer és a les 9:30. Juga l'infantil, la Cala en Remolins Vítem. A les 11:15 juga l'Alevia contra l'Ebre Escola i també a les 11:15 el Benjamí Llobarrets, la Cala Aldeana. A les 12:15, són 12:15, una hora després, el prebenjamí Seitonillos, la Cala contra l'Aldeana. A les 5 de la tarda, partit de tercera catalana, la Cala Olímpic. A les 5, al camp, a casa, doncs, al camp de la Cala, només en repassem els partits que es juguen aquí. I el diumenge trobem al matí, a les 11, l'Alevi B, que juga contra l'Ulldecona, i a les 12:30 el cadet juga contra el Tortosa B. Per la tarda, a les 6, partit de futbol sala, el poliesportiu, la Cala Vinyols. Recordem també que diumenge hi avalla el Casal d'Avis a les 4:30 de la tarda.
Molt bé, són els apunts d'avui divendres. Dilluns hi tornarem aquí al Sempre amb tu. A partir de les 12 anirem al Rovelló amb Javi Sol, el club de gastronomia. Sabrem bé identificar què és el que tenim al nostre terme. Al temps de l'entrevista parlarem d'aquests tallers de cuina vegana que s'organitzen des del telecentre. I a l'absenta, en Josep Maria Lleixà, Fifó, que ja va estar i que ens torna per presentar un altre llibre una miqueta verdet. Que tinguis bon cap de setmana,
Fini. I bufarem espelmes.
Que tingueu bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.